La Caravana, un programa sobre rodes. El bar, una entrevista diferent.
Vinga, va, 8 minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda i aquesta és la màgia de la ràdio, que ara som aquí, ara som allà. Doncs bé, anem cap al bar Bodega Bartolí, al carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona, a xerrar una estoneta amb l'actriu Cristina Brondo.
Vinga, va, doncs no són moltes les actrius que poden dir que van començar a treballar als 16 anys en una sèrie de TV3 que arribaria a tenir molta popularitat com Poblenou, i encara són menys les actrius que poden dir que han treballat amb gent com José Luis López Vázquez, Carmelo Gómez o Luis Tosar. Antonio Pérez Canet, Manuel Balaguer, Llorenç Soler o Antonio Mercero també han estat alguns dels directors amb els quals s'ha posat davant la càmera. Ella, però, també ve del món del teatre, dirigida per gent de la talla d'Àlex Rigola o l'aclamada per crítica i públic Celebració. Tot just acaba d'arribar l'acte de lectura de les nominacions dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català, i per això li preguntarem amb qui s'hauria de fer un cafè, amb un personatge com Gaudí o amb un dramaturg com Tennessee Williams, que va escriure el paper de l'Estel que interpreta l'obra que ara mateix s'està representant a la Fundació Joan Brossa. Cristina Brondo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, acabes d'arribar de l'acte de lectura de les nominacions dels Gaudí. Com ha anat això?
Doncs bé, molt contents perquè estem nominats amb la telemovie El Metralla, que justament podeu veure aquest dilluns a TV3, després del Telenotícies, amb el Roger Pera, el Joan Pera, la Mercè Pons i jo, i dirigit pel Jordi Roger, i estem supercontents amb aquesta nominació perquè creiem que és una pel·li molt valenta, perquè és la guerra civil però des d'una perspectiva molt diferent.
De seguida et preguntaré també per la salut del món del teatre, però ara que parlem del cinema, quina salut té el cinema català?
Doncs el cinema català està en ello. Hem passat uns anys bastant fotudets, però jo crec que les coses que s'estan fent estan molt ben fetes, tenen moltíssima qualitat i sobretot també estan innovant en el món del cinema mundial, amb la qual jo crec que el segell del cinema català és un segell que té molt recorregut, i que és veritat que venim d'una crisi econòmica forta, però que jo crec que tinc fe i que continuarem endavant.
Ara sí, comencem parlant, si et sembla, de l'obra que estàs fent ara al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Desig, un tramvia, una versió lliure del clàssic de Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig, dirigida per Paul Berrondo, i que podrem gaudir fins al proper diumenge. Què hi podrem veure en aquesta obra?
Doncs podreu veure una versió totalment lliure del Paul Berrondo, que és totalment nova, el text és tot nou, només hi ha 3 o 4 frases d'un tramvia anomenat Desig de Tennessee Williams, que ja dic que sí que m'aniria a fer el cafè amb el Tennessee Williams, amb el Gaudí. I és una versió molt íntima, molt dels quatre, només estem els quatre personatges principals, amb la Maria Lanao fent una Blanche meravellosa, molt, molt, molt propera, molt que pot ser un familiar teu, i després està el Sergio Matamala, i després està l'Ivan Hermes, que fa la meva parella, el super Marlon Brando que tenim aquí, que és meravellós. I llavors és molt íntim, i crec que el missatge que vol donar el Paul i també doncs a tot l'equip del Desig és que tots tenim monstres, que són monstres que també ens han d'ensenyar alguna cosa important de nosaltres mateixos, que no hem de tenir por a enfrontar-nos amb ells, més que res per conèixer-nos encara més i poder avançar, no, en la vida.
De fet, Cristina, en aquesta versió, ja ho insinua el títol, ens parla del desig des de més altres vessants que no pas la pel·lícula, des del gènere, des de la classe social i encara des de la salut mental, importantíssim parlar-ne, no?
Sí, importantíssim, perquè a més és increïble com Tennessee Williams és un autor que és tan modern, no? I tot el que escrivia està encara tan latent, perquè sí que és veritat que el personatge de la Blanche el tenim com molt estereotipat, de la loca, no? Però, bueno, ara la loca ja no és la loca amb despectiu, sinó doncs és una persona, com tu ben dius, amb un problema, amb una enfermedad mental, i el que Paul i José Novo, a la Joan de Direcció, també han volgut plasmar és que tothom tenim alguna enfermedad mental, tothom tenim alguna cosa que no acaba de rutllar dintre del nostre caparró, i que està bé, que som així, i que això ens fa com som, i que lo maco és doncs acceptar-ho.
Entenc que la cultura ha de tenir precisament aquest paper, no? Parlar de molts temes que fins fa poc o encara a dia d'avui són tabú i que s'ha de trencar, no?
Home, jo crec que la cultura, i sobretot la cultura teatral, no, ha de mobilitzar, ha de generar doncs, en l'espectador dubtes i inquietuds, i que jo crec que la cultura enriqueix, no?, l'ànima i la ment, i precisament el que es busca, doncs, quan un espectador, doncs, paga una entrada de teatre o paga una entrada de cinema o es posa al sofà a veure alguna cosa, és que hi hagi un abans i un després, no?, d'allò que ha vist, que no es quedi igual, que hi hagi una petita variació.
Et deia que et preguntaria també per la salut del teatre, per tant, com està el teatre català? Com està la cultura catalana?
Doncs jo tinc la gran sort que ja fa quasi ben bé 6 anys que estic aquí a Barcelona fent molt teatre, i em sorprèn molt realment que la gent va molt al teatre, i em sorprèn, dic, perquè no és barato, i tal i com està l'economia i també com està la infraestructura de la ciutat, entenc que a vegades anar al teatre pot ser, doncs, una cosa difícil i costosa, no? Fes del teatre, potser no tens metro, potser no tens el bus que et va bé, els taxis estan caríssims, si vas a menjar algú també, doncs tot està molt car, no? Però la gent aquí a Catalunya encara té aquesta necessitat d'anar al teatre, i jo l'agraeixo moltíssim. És veritat que el tramvia, quan desitjo un tramvia, és una producció pròpia i bueno, doncs estan, doncs, desitjant aquesta gent que vingui, perquè si no surten els números, i això és així, i tenim molt poc recorregut, només tenim 3 setmanes a l'Espai Brossa, per això ja dic que tothom ha de venir abans d'aquest diumenge, perquè acabem aquest diumenge 18, i això sí que és una mica, doncs, una mica d'insatisfacció en aquest sentit, no?, perquè tu fas un assaig d'un mes, fas una feina, una creació, imagina't el Paul i el José Novoa, que porten 3 anys, no?, treballant amb això, i després en 3 setmanes, pim-pam, no? I en aquest sentit, doncs, malament. També és veritat que tinc l'altra versió, que estic a l'Eixample Teatre fent Quieres Picar Conmigo, que portem 2 anys i mig i encara continuem, i també la fem a Madrid, i dius, pues bueno, no entenc, no?, perquè algunes tenen tan poc recorregut i altres tenen tant, no? Jo crec que s'hauria de deixar les obres que respiressin més i que tinguessin un trajecte més llarg.
Ara parlarem de les obres, però em parlaves del públic, cosa que m'agrada molt, perquè normalment quan tinc un actor, una actriu davant, un director, una directora de teatre, els dic molt, no?, que durant la pandèmia, quan es va obrir el teatre, qui mai va deixar d'anar al teatre és la gent gran, que és la gent que més tenia por d'anar al teatre, no? I sempre ens preguntem, on és la gent jove? Hi ha propostes per gent jove?
Jo, la veritat és que jo veig gent jove, com a, i em fixo, i si tant el Quieres Pecar Conmigo, que ho entenc més perquè és una comèdia i és més, pues, bueno, pues una cosa com per anar en grup i passar-s'ho molt bé, com Desitjo un tramvia, també ha vingut gent jove. Sí que és cert que la tradició potser la té més la gent gran, i és veritat el que tu dius, que després de la pandèmia nosaltres pensàvem, ostres, no? I és veritat que vaig estar al Teatre del Raval fent una Agatha Christie, i allà sí que vam notar que el públic, que potser era un públic més gran, no venia tant, no? Tenien més pors, no? Però a poc a poc han anat veient que, bueno, que la cultura és segura i que el mateix perill pots tenir en el metro o en tren que anant al teatre o al cinema, no? Llavors, doncs, ja, al final, la necessitat, doncs, fa que et mobilitzis.
El món del teatre, del cinema, ja ha superat la pandèmia i la postpandèmia?
És que nosaltres, com sempre, vivim en crisi, saps? O sigui, jo ja no sé què dir-te d'una crisi, si és més diferent l'econòmica que la de la pandèmia, o és el mateix. Però sí que és cert que jo, per almenys com a actriu, no?, parlo per mi, la crisi del Covid no em va afectar anímicament tant, perquè ja estic acostumada a que de sobte la vida te da un palo i tens tot organitzat d'una manera i de sobte no tens res, no? I en aquest sentit, doncs, jo no la vaig viure malament. I després és veritat que quan vam tornar als teatres pensàvem que la gent no aniria, i el tema de la mascareta, sobretot a les comèdies, doncs seria com raro, però la gent va apostar pel teatre i va continuar venint, i nosaltres ho vam agrair moltíssim, i era molt gratificant, i jo em sentia molt afortunada de precisament fer aquesta feina i no una altra, perquè jo sortia de casa i anava allà a l'Eixample i m'ho passava superbé, veia la gent riure i em donava la vida, no? Llavors, doncs, sí, hi ha coses que són més costoses i més després de tot aquest any o anys que portem, però després també hi ha coses que són molt gratificants.
A la Fundació Joan Brossa, que hi podrem veure aquest Desig, un tramvia, fins al proper dia 18, fins al proper diumenge, ara en parlàvem, però hi ha grans obres en cartell de sales com la Beckett, el Teatre Acadèmia, la Quitània. Creus que d'alguna manera s'estan potenciant les sales més petites?
Jo crec que són més sostenibles, i que una sala gran, doncs, a la mínima que té una baixada de públic, ho nota molt i no cobreix gastos. En canvi, una sala petita, doncs, a la mínima que venen, doncs, 30-40 persones, doncs ja més o menys ja fa, no?, perquè els números són diferents. També crec que és un tipus de teatre el que es fa a aquestes sales que has anomenat, que és un teatre, doncs, més d'autor, potser, més innovador, o que té menys...
No m'hi passa res.
Menys, ha de donar menys la cara, no? És a dir, és una cosa que fas, el Paul sempre ho deia, anem a passar-nos-ho bé, anem a fer això perquè ens ve de gust, i si agrada bé i si no agrada també, no? En canvi, si tens una sala més gran o una productora més gran i tot és més gran, doncs sempre doncs, també diguéssim que la pressió és més gran i artísticament doncs, potser estàs una miqueta més lligat de mans i peus.
Hi ha molta pressió al ficar-se, encara que el text sigui molt diferent, al ficar-se en una obra que ve de Tennessee Williams?
Jo sóc molt sincera, si m'hagués tocat fer el paper de Marlon Brando o de la Blanche, potser sí, perquè són papers molt icònics del cinema i que tothom els té en el seu imaginari, no? I sí, segur que sí. Amb l'Estelle, doncs mira, el contrari, perquè és un personatge, no?, que la pel·lícula, doncs òbviament té la seva importància, però el Paul ha volgut fer una revisió totalment diferent. De fet, fem una Estelle molt canyera, una Estelle molt d'Armas Tomar, que porta bastant la batuta de la situació, i que aquest desig del que parlàvem abans també doncs el té, òbviament, per la seva parella, però també té un desig de llibertat i de saber qui és ella, no?, i de buscar-se a si mateixa. Llavors crec que és una revisió que ha fet el Paul superinteressant, que dista molt de la pel·lícula i que aporta doncs, aquests ingredients nous que fan que jo crec que el públic ha de venir a veure-la perquè s'emportarà moltes sorpreses.
Va, seguim parlant des de la Bodega Bertolí amb l'actriu Cristina Brondo, amb una dilatada carrera en teatre, sí, però també en televisió i cinema, i és que vas començar, Cristina, als 16 anys, amb una sèrie que a casa nostra jo crec que és de culte ja, Poblenou.
I tant. Bueno, als 16 Poblenou, però amb 13 en Publi, imagina't. Però sí, així com actriu als 16, i la sèrie és mítica, no?, lo següent, i el moment va ser apoteòsic, és a dir, vam viure un abans i un després a la ficció catalana, i des d'aleshores tant direccions com produccions a Madrid es fa la gent d'aquí perquè van tenir doncs, aquesta visió de futur, de dir, parem ja de comprar a Sud-amèrica les sèries i les fem nosaltres, o a Amèrica i les doblem i les fem nosaltres, no? I ningú en tenia res, no? Jo no tenia res, diu, perdona, però diario, però esto qué quiere decir? I com gravem? I això, i les seqüències i els guions, és com va? Però va ser un experiment meravellós que va sortir molt i molt bé, i que estem tots encara doncs, molt, molt contents d'haver participat allà.
Per tu què va significar allò?
Doncs va significar tot i que no ho sabia. És a dir, jo sempre ho explico, jo quan va acabar Poblenou plorava com una magdalena perquè jo per mi ja estava, és a dir, en aquella època no tenia ningú la visió de que això podia ser una carrera a llarg termini, tampoc tenies una visió d'èxit de quiero triunfar en algo, no? Jo, pues bueno, estaves allà, treballaves, era meravellós, s'acabava, doncs una altra cosa, no? Jo estudiava, estava quan vaig acabar fent tercer de BUP, em sembla, o COU, i pues, ja està, una altra cosa, no? I va ser ja quan el Jordi Frades, el director de Poblenou, em va trucar per fer una telemòbil i el regal d'aniversari, que va ser, això continua, que guai, no? I llavors allà sí que va ser, espera, que això pot ser per vida o per molt temps,
clar,
no?
En quin moment dius, jo em vull dedicar a això?
Doncs mira, me'n recordo perfectament del moment, perquè jo estudiava Filologia Hispànica, que no m'agradava, però no vaig poder entrar a Educació Infantil, perquè tenia rodatge nocturn el dia de la CL, i llavors anava feta un zombi, i no m'agradava molt, però jo anava allà a Bellaterra i m'ho currava molt, perquè soc molt disciplinada, i treballava, i anava molt de bòlit, no? I a més ja vivia sola. I me'n recordo un dia que vaig anar fins a Bellaterra després d'un rodatge supercansada, amb el cap que em petava, arribo i el profe no va venir. I vaig dir, hasta aquí hemos llegado. O sigui, aquest profe, no sé qui és, però que sàpiga que per culpa d'ell vaig deixar la carrera. I vaig dir, em fico a fons a lo meu, vull tota l'energia amb això, i si no m'ha de sortir, doncs ja m'espavilaré, però va ser aquell dia.
Clar, ens ho explicaves, amb 13 anys comences a fer anuncis de televisió, als 16 dones vida a la Clàudia de Poblenou, que aconsegueix una gran popularitat a l'escena catalana. Això ho vas haver de gestionar, sent tan jove?
No gaire, perquè per sort doncs, tenia, o he tingut sempre els peus bastant a terra i una família meravellosa que m'ha acompanyat sempre amb tot. I no, et diria que al contrari, patia més per... M'incomodava la gent que exagerava el que era, no? M'incomodava quan em miraven o em veien com... Oh, la Clàudia de Poblenou, la de la tele, no la de la tele, no sé què. M'incomodava i no m'agradava. I de fet, quan hi havia doncs, amistats que veies que l'únic que volien era... Doncs, et convidaven al seu cumple, gent que... Dius, si no nos vemos en el patio, ¿sabes? No. Perquè em convides al teu cumple... pues, no m'agradava i ho detectava, no? I entrar a la família i això, doncs, déu-n'hi-do. Lo dur, pues, bueno, per això a la meva carrera sempre és així. Quan estàs a la tele tot és meravellós i tothom és molt simpàtic i tothom et vol i al minut zero que deixes de sortir ets un zero a l'esquerra. I això sí que costa de gestionar, no? A nivell personal, perquè sempre penses que potser és que tu has fet alguna malament, no? Quan no tens feina. I els moments de no tenir feina sí que són més difícils de gestionar, però bé, també et fan forta.
Et molesta, Cristina, que t'anomenin pel carrer com a Clàudia o com a personatges que has interpretat?
No, al contrari, al contrari, perquè això vol dir que ho han vist i els ha calat i per ells és important i això doncs m'omple molt. Sí, no m'importa.
Va, fem un salt en la teva carrera, perquè anys més tard un dels teus grans èxits a la gran pantalla és Lola Vendecà, de Llorenç Soler, una història en la que veiem la dicotomia entre la vida tradicional gitana i els dubtes de la protagonista, no?, per seguir una vida més lliure. També has explicat alguna vegada que és un dels papers que més t'ha costat.
Sí, va ser molt difícil. Va ser molt difícil perquè, a més, era mig documental, amb la qual cosa hi havia, doncs, tipus el Carràs, ara, no?, que Llorenç Soler, doncs, en aquest sentit, va ser molt visionari, perquè hi havia molts actors que no eren actors, que eren de l'ètnia gitana i que, bueno, previo càsting per veure si funcionaven o no davant de la càmera, doncs el Llorenç els va agafar. Aleshores, clar, ells em tenien el punt de mira total, perquè ells, per ells era com una mica indignant que una paia fes de gitana. I me'ls vaig haver de camalar moltíssim. I sí, no. I me'ls vaig camalar tant que llavors va haver-hi un moment que va ser com molt surreal, que havíem de fer una escena de llit i deien que no, que una gitana, això no ho haria nunca. I llavors el Llorenç Soler els deia, ja, però és que no és gitana, és que és actriz. Bueno, però fer de gitana. I era com, a veure, en què quedem, no? I va ser molt maco perquè realment jo, quan vaig acabar la pel·lícula amb tota la gent de la mina i tal, em vaig sentir super arropada per ells, em va encantar i em va costar molt deixar l'accent gitano,
sí?
Molt. No, va ser un problema, realment, sí.
De fet, vas conviure uns mesos a la mina.
Sí, perquè anàvem molt allà i jo em vaig apuntar a classes de flamenco, perquè em va semblar, perquè em va encantar el flamenco i m'encantava allà, em va semblar molt interessant que el personatge, doncs, no anar sempre amb l'equip, no?, de la mà de l'equip, sinó anar jo també sola amb les niñes d'allí i veure com era el dia a dia del barri.
Va, després han vingut altres grans sèries de televisió, com Gran Hotel, B&B, però és que, clar, passant el que està passant, darrerament t'he de preguntar per un personatge. Sofia.
Ah! Què ha passat? Que no veig la tele. Ha passat alguna cosa?
No.
Ah, vale. No, és que no veig la tele, no veig les notícies. O sea, estic amb els nens, el meu marit, bueno, està a Argentina rodant i, o sea, no veo la tele, ¿vale? Y digo, a lo mejor me he perdido algo. Que ha hecho el mensaje de Navidad y a lo mejor la ha vuelto a cagar, ¿sabes? Que te voy a decir. Pero no, lo de Sofía molt fort.
¿Qué ha interpretat la reina?
Mira, molt difícil, perquè la Sofía, o sea, és com inexistente esa mujer, és a dir, jo la valoro molt perquè és una gran professional i fa el que fa, ho fa molt bé, però és que no existeix, no? És molt, molt passiva físicament, molt poc expressiva, molt poc, no? I jo, pues ja me ves, és tot el contrari. Però vam fer una feina de contenció molt important amb el Norbert, el director, ja no me'n recordo el cognom, però vam fer una perquè em deia rebaja, perquè, clar, no? La Sofía, bueno, si te abraza ya es m'ha abrazado Sofía, no? I jo quan abrazo, l'abrazo a l'italiano, ¿sabes? Però la veritat és que va ser molt diver, molt xulo. Jo estava, havia parit a la Valentina i estava donant-li el pit i me'n recordo que els del càtering decían que pare de comer esta mujer, por favor, perquè no parava de jalar. Però era molt maco. I després tot el disseny de vestuari meravellós de Lucart. És a dir, va ser una experiència. Vam fer dos telemovies, era una sèrie de dos pel·lis. I molt xula, a mi m'agrada, jo crec que està força bé.
Si parlem de grans èxits, hem de parlar de Los Misterios de Laura, d'Abogados, del Comissario, grans clàssics de la televisió on hi has participat. Que t'hagin anat també és una barreja de sort i curro?
Sí, sempre. És a dir, hi ha la típica frase esta de que la inspiració te pille trabajando, pues això, és a dir, si no curres no fas callo i no fas tables, i si no tens sort no truquen per treballar o no te mantienes, no? És tot un mix i he estat èpoques també sense feina o èpoques fent coses que potser, doncs, bueno, doncs, no eren grans coses a nivell de carrera o professional, però per mi anímicament o personalment eren importants, no? És a dir, que també has d'estar com molt pendent de com estàs tu com a persona i en quin moment vital estàs, i també tenir fills i sent dona doncs, també és un hàndicap, no? Perquè òbviament tens un parón fort i després, doncs, per desgràcia, jo ara que vull tornar a Madrid a treballar, he fet, acabo de fer hit amb el Joaquín Oristrell a Televisió Espanyola, doncs molta gent diu, no, esta ella como tiene hijos, pues ya no la llamamos para trabajar en Madrid, o ya no va a venir a volver a Madrid, no? Jo, no, per què no, no? Hi ha molts estereotips de que un cop ets mare, doncs, no sé, ja se t'acaba l'ambició o algo así, i no. Jo ambició sempre he tingut i ganes de treballar també, moltíssimes, i em continuo preparant i entrenant quan no tinc feina, perquè m'agrada el que faig i trobo que sempre has d'estar a pie de cañón.
Mira, ara que em treies aquest tema, que jo crec que és el tema, fer cinema, dedicar-se a la interpretació en definitiva, no deu ser un món gens fàcil per entrar-hi. Entenc que menys sent dona i entenc que menys amb els anys
sí.
Cada cop és més difícil. I per tant, no sé si hi ha papers, o sigui, si no hi ha papers de dona adulta i madura, o és que no els donen perquè tenim la imatge aquella de la dona esvelta, no?
Entrar és relativament fàcil. Potser et diria que és més fàcil per una dona entrar que per un home, perquè sobretot quan ets joveneta, pues bueno, si eres mona i joveneta, papers ja en a punta pala. O si ets jove i tens agarra i tal. Vull dir, entrar, que t'agafin per una sèrie o per una pel·li o per un personatge de... és relativament fàcil. Mantenir-se, òbviament, és lo complicat. Perquè sí que és veritat que a mesura que van passant els anys els personatges continuen sent més de joves que de grans, i de grans hi ha un tema que jo l'entenc, però que és una mica així com incòmode, que és que si no tens pinta de ser molt gran, pues no t'agafen per fer de gran, no? I últimament jo crec que l'espècie humana cada cop som més longevos, no? I cada cop aparentem menys l'edat que tenim, no? I clar, a mi m'ha passat durant molt de temps que no em veien de mare, no? Per exemple, i jo ja tenia la Valentina, que potser la Valentina tenia 6 anys, és que no la vemos de madre, jo, perdona, o sea, que els he parit jo, que me'ls he tret jo, els meus fills, amb parts naturals meravellosos, no? Però ja tinc 45 tacos, vull dir que la cosa ja... I llavors sí que és veritat que també hi ha una cosa pròpia, no?, que a vegades doncs, tires molt de recursos que funcionaven quan eres més joveneta, que hi ha un moment que has de dir basta, no? I, de fet, amb aquesta obra del Paul Berraondo ho hem treballat molt, això, no? De no nena i una dona, i estem treballant un personatge molt de... Pues, una mujer muy, muy de armas tomar, amb els peus molt a terra, perquè també, doncs, depèn d'un, no?, dir, ei, que puc fer altres coses, no? I fer aquests canvis no sempre és fàcil.
Parlàvem del teatre, però també parlàvem de la pantalla. No sé si l'aparició i el gran boom de grans plataformes digitals ajuden a la difusió de la feina que feu o perjudica precisament perquè tots són presses a l'hora de fer-la.
Bueno, presses les hem tingut sempre. O sigui, no hi ha producció que no et digui que no pateixen de pressa. No, jo crec molt en les plataformes i crec molt que quan més produccions hi hagin, doncs millor per tothom, perquè hi ha més feina per tothom, no? Tots els equips, no només actors i actrius, no? Sinó direcció artística, vestuari, maquillatge... Quan més curro, millor, sempre. I el de les plataformes o la precarietat que puguin arribar a tenir, és que sempre ha sigut una feina que la precarietat sempre ha estat així com volant sobre els nostres caps, no? I fins i tot un cop que dius, este projecte va, que pintón, i després, la veritat, sempre és, bueno, poquito de sí, molt pintón, però mira, al final acabes sempre cedint amb moltes coses i ho fas, i potser és un error nostre, no?, que hauríem de tenir uns sindicats més forts, els actors i les actrius, però no el tenim. I cadascú una mica va per lliure intentant salvar el seu propi cul, no? Llavors així ens va a vegades. Però no, jo prefereixo que hi hagi plataformes.
Em parlaves abans del moment vital dels actors, de les actrius, que també hi compten. Em parlaves ara de cedir. Has hagut de dir alguna vegada que no, un paper?
Sí, i me'n recordo, sobretot d'una que li vaig dir al Mario Gasca, no?, perquè justament feia Lola Vendecà, que ara a la sèrie Hit hem coincidit, i jo, Mario, no sabes lo mal que me supo, perquè després ho hagués pogut fer, ho hagués pogut compaginar, però en aquella època vaig dir, ui, va, m'estresso. I ara ho faria, t'ho dic jo, ara t'ho dic que sí.
Ara tope,
Però sí, i la veritat és que sí, a vegades també pues, algun anunci, alguna cosa que no pots, perquè no pots compaginar un feina, i sap molt de greu, perquè diu segur que m'estic 3 mesos en mi casa, que no fas res i ara et ve tot de cop, no? Però això és així.
Començàvem la conversa parlant de Desig, un tramvia que podem veure al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa fins aquest proper 18 de desembre. Però si et pregunto, Cristina, per futurs projectes...
Doncs jo espero continuar amb Quieres pecar conmigo, fent la comèdia de Borja Rabanal a Eixample Teatre i també a Madrid, perquè és una obra que us recomano molt que veieu, perquè riureu molt. També espero que Desig, un tramvia, tingui una trajectòria més llarga. Ara acabem el Brossa, el 18, però espero que surtin bolos, que potser doncs, investiguem a veure si podem fer la versió en castellà i portar-la a fora de Catalunya, perquè és un equip meravellós, estem molt a gust, la il·luminació de la Sílvia Kuchinov és meravellosa, després està el Lluís Cartes, que ha fet tot l'espai sonor, i realment és un bombonet d'obra que m'encantaria que tingués una trajectòria més llarga.
Abans parlàvem del Mario Basca, li vas dir que no, perquè tenies molta feina, però clar, em dius, ara estic a Barcelona, estic a Madrid, estic pendent de diferents obres de teatre. En algun moment vital, ara mateix, has dit he de parar?
Jo no, a mi m'ho diuen molt, molt, i més amb les xarxes, que em veuen i dicen ¿quieres parar alguna vez? Por favor, te va a dar un jamacuco. I sí, a veure, jo soc hiperactiva, sempre ho he sigut de petita, i bueno... I sí, ja els escolto, jo faig teràpia també, digo, venga, va, ja paro. Però és que després tinc molta energia i m'agrada fer moltes coses i també crec que el fet de ser mare et fa ser molt loba, no? I bueno, clar que s'està molt bé descansant a casa, però penso, ostres, millor no diguis que no això perquè, saps, el banc l'hem de tenir content i la nevera plena. I en aquest sentit sóc molt corranta i em costa molt dir que no a coses que crec que em poden aportar alguna cosa o bé artística o bé econòmica o bé doncs, simplement de que a mi em vingui de gust fer-ho. I després també doncs, a les amistats i sortir. Trobo que això és vital, que la vida són 4 dies i s'ha de disfrutar a tope. Entonces sí, me lo dice mucho que pare, pero no les voy a hacer caso.
I fixa't tu, si Cristina Brondo diu que sí, que fins i tot ha dit que sí a venir avui al Bar Bartolí a fer aquesta entrevista. Desig, un tramvia que podrem veure, com deia, el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. No us la perdeu fins al proper 18 de desembre. Cristina, ha estat un plaer parlar avui amb
moltíssima
tu.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Això és una cançó d'amor.
Julen, un dels artistes revelació d'aquest 2022, amb el seu primer hit, Una cançó, presenta ara el seu nou senzill, M'he enamorat, títol que forma part del seu primer disc d'estudi, Caiguda lliure.
Enamorat de tu, tu puc dir de més maneres.
Julen, M'he enamorat. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Que m'he enamorat de tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Lectura en ruta, aquí, a la Caravana de Ràdio Estel.
Vinga, 6 minuts i mig que passen de 6:15 de la tarda. Moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura, la nostra caravana. I avui ens acompanya l'escriptora, pintora i il·lustradora Marta Bustems per presentar-nos la seva primera novel·la en solitari, aquest Endins, de la mà de Pagès Editors, un llibre que parla de l'amor en totes les seves formes i transformacions i que té de base el desig. Una història curta però intensa que no només parla de l'amor o el desamor entre humans, sinó que també posa èmfasi a les relacions dels humans amb altres, com els animals o l'art, per exemple. És per això i per descobrir que hi ha més endins d'aquesta novel·la que ja podem saludar la nostra convidada d'avui. Marta Bustems, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Avui, Marta, t'hem posat aquest artista, aquesta cançó, que té alguna cosa a veure amb la novel·la, no?
Sí, sí, molt bé. Ho he encertat de ple, sí, sí.
Rita Mitsuoko.
Sí, és una cantant francesa de fa molts anys, sí, sí. Però és veritat que la cito, però mira, ni me'n recordava, imagina't. Heu fet un bon treball de camp.
Clar, Marta Bustems publica aquest Endins, dèiem, ens parla d'amor en moltes diferents vessants. Marta, què és per tu l'amor?
Acabem. Què és per mi l'amor? Doncs, com et deia, és que l'amor depèn de la vessant que esculli. L'amor, per mi, l'amor i l'art són els meus motors, diguéssim, de vida. I penso que per molta altra gent, també.
Una de les coses que crida més l'atenció, t'ho deia quan entraves avui a l'estudi de la caravana a Ràdio Estel, és la portada d'Endins, que és una il·lustració, no?, d'una dona tombada, amb un vestit de flors, amb una sèrie de plantes, no? Una il·lustració que és teva.
Sí, sí. Bé, jo sóc, com has dit, il·lustradora i pintora. Això, en realitat, és un llenç. És una pintura que és bastant gran. I no la vaig fer pensant en el llibre, la vaig fer anteriorment, uns mesos abans de començar a escriure el llibre. Però una vegada vam decidir amb l'editorial que es publicava, vaig pensar, ostres, aquesta obra hi encaixa molt bé, no?, amb tot l'univers del text i de la història. I com que encara estava mig construint la novel·la, vaig decidir d'incloure un capítol on també hi surt aquesta obra. O sigui, que és una mica un joc entre la realitat i la ficció.
La veritat és que és un llibre curtet, no? I el que més impressiona és que els capítols encara són més curtets.
Són molt breus.
Ho has fet volent, això? Ho has fet volent dir, per exemple, l'amor és així d'efímer?
No.
O va sortir així?
Surt així perquè, com et dic, com que treballo a partir d'una imatge, del visual, doncs és gairebé com petites escenes, no? I per tant, és coherent que sigui breu.
En un moment de la lectura, a més veiem el capítol del verí, per exemple, no? Però també trobem els episodis d'embrutar-se, de la por, del mal, dels lligams. L'amor no és només un camí de roses, no?
No, evidentment. De fet, l'amor té punts increïbles i molt bonics, però són ben petits, penso. Després potser sí que hi ha un amor més calmat, no?, que et deu donar certa felicitat, certa calma, però en realitat hi ha moments molt durs i molt tenebrosos en l'amor, sobretot quan una de les dues parts, diguéssim, no està per la labor.
De fet, en aquests 60 capítols que formen Endins, la protagonista és artista. Què hi té la protagonista de Marta Bustems?
Mira, l'altre dia em van fer aquesta pregunta, i normal, perquè jo també sóc artista i sóc dona. I justament no m'ho havia plantejat, mira que innocent, i en realitat vaig pensar, no, si jo fos dins de la novel·la, jo seria un dels que mira aquest artista, no? Perquè també jo com a artista el que m'agrada és consumir art. Per tant, jo em col·locaria allí en un cantonet i miraria aquesta protagonista artista, el que fa i com li va la vida.
Ens parles també d'un llibre com una faula obscura i volgudament amoral. Per què?
Sí, perquè és un llibre que en què el desig és un dels temes capdals, no? I el desig és aquest sentiment incontrolable que això el fa molt interessant, però molt, molt terrible també, perquè el desig és un motor per moure'ns i per il·lusionar-nos, però també pot ser una obsessió, pot ser un camí cap a l'obscuritat total.
Uh-huh. Entrem en el procés d'escriptura d'aquesta novel·la, d'aquest Endins. No sé si és molt diferent, Marta, tu que has fet les dues coses, pintar, il·lustrar, que escriure.
Sí, és molt...
Moltes vegades diem allò d'una imatge vale més que mil paraules, no?
Sí, no sé, jo treballo, diguéssim, des d'un punt molt, molt instintiu i tant me fa una mica pintar o escriure, és el que necessito en aquell moment i la manera que necessito de plasmar-ho. Però, evidentment, és molt diferent. Penso que la il·lustració o la pintura requereix d'un temps fins que no veus els resultats, diguéssim. És un procés lent, perquè dibuixar o pintar, sobretot, doncs requereix moltes hores. En canvi, escriure, evidentment, requereix moltes hores, però visualment se t'apareix molt més fàcilment la imatge, no? Jo que treballo a partir d'això del visual, m'és molt més senzill, vull dir que si jo faig que la protagonista estigui corrents per un bosc, si l'haig de pintar, potser trigaré un parell de dies, i si ho haig de descriure, si estic, diguéssim, inspirada, igual amb un quart d'hora la protagonista ja ha corregut tot aquest espai, no?
Ara sí, explica'ns una mica, Marta, perquè jo no vull fer spoilers, que val molt la pena una novel·la com aquesta. Quins protagonistes trobarem a l'obra?
Trobarem aquesta protagonista principal, que és la dona, que és l'artista, que comencem, que intenta fugir del món, però el món l'atraparà igualment. I llavors podrem veure totes les relacions que es va trobant tot de gent, de persones amb qui tractarà, s'enamorarà o es desenamorarà. I sobretot viurem amb ella tota la joia i el patiment i la transformació, diguéssim, que va deixant en totes les persones amb què es creua i en ella mateixa, també.
Abans et preguntava, perquè ho dius a la contraportada, no?, que és un llibre per persones que els agrada perdre's o que volen perdre's.
Sí.
Quan escrivies aquesta novel·la, a qui pensaves que anava dirigida?
No penso mai en això.
No?
No. La veritat és que sóc una mica, potser una mica romàntica en aquest sentit. Uh-huh. I creo des del meu món el que necessito plasmar i després qui ho reculli, doncs benvingut sigui, però no tinc un target, diguéssim, de persona a qui va dirigit.
Em preguntava també si t'ha estat més difícil escriure que plasmar en pintura. Abans ho dèiem, que la portada és una pintura teva. No sé si has tingut idees de pintures escrivint aquesta novel·la, o al revés. Uh-huh. O has anat pintant i has dit, calla, que això, d'aquí em pot sortir una novel·la.
Sí. No em passa això normalment, no. Normalment és quan llegeixo o veig algun altre tipus d'art, ja sigui pictòric o cinema, que potser sí que em genera ganes d'escriure o de pintar. Però els meus propis textos, si no és que és un encàrrec o ja m'hi poso i dic, vinga, faré d'il·lustradora i d'escriptora, però ja m'ho prenc com un encàrrec. Vull dir, realment la inspiració em surt amb obra d'altra gent.
M'ho deies abans d'entrar a la caravana, que ja has fet la presentació d'aquest llibre, que va ser a mitjans d'octubre, eh? Com va anar això?
Va anar molt bé, me'l va presentar la Inés McPherson, que és una escriptora i narradora fantàstica, i amb la qual connectem moltíssim. I va ser a la llibreria Casa Usher, que tenen un pati meravellós, i les noies de Casa Usher són un encant.
Quines sensacions estàs tenint? Perquè intueixo que alguns lectors ja t'han fet arribar, no?, les seves impressions al llegir aquesta novel·la.
Mhm. Doncs, bàsicament, el que em diuen és que és molt poètica, que em fa gràcia perquè jo vaig començar escrivint un poemari i em deien que era narratiu.
Bona aquesta.
I ara que faig prosa, em diuen que faig poesia. O sigui que, bueno, ho tinc super, no?, integrat, les dues coses, com perquè es mesclin d'aquesta manera. I sobretot que és una novel·la molt sensorial i molt sensual, que transporta, diguéssim, amb un ambient, no?, més que la història, que també hi ha tota una història que podem resseguir, més aviat a les sensacions que els hi ha generat.
T'ho deia abans, t'ho preguntava abans, però ara m'ha vingut al cap quan m'ho explicaves tot això i quan et deien... És una novel·la molt poètica, jo estic completament d'acord, és una novel·la absolutament poètica, la forma d'escriure, la bellesa de l'escriure, no? Tens la sensació d'haver dibuixat en paraules?
Doncs tant de bo, no? Seria molt bonic. Bueno, com et dic, és que és veritat que jo també escric a partir d'aquesta imatge que jo m'estic fent al cap, per tant, i a vegades quan ho dic penso, no tindries que dir-ho, que... però és que és més senzill, perquè és com si descrivís el que estic veient, i per tant és una manera com molt natural i molt instintiva, i penso que sí, que trasllado evidentment el que tinc al cap, i el que tinc al cap és una imatge.
Doncs parlant d'imatges, no sé si ja tens més imatges en la ment que et puguin donar peu a una nova novel·la.
Aquest estiu he estat escrivint relats. Uh-huh. Una novel·la, bueno, un llibre de relats que van com mig interrelacionats. A banda, estic escrivint una altra cosa amb el Maiol de Gràcia, que ja vaig escriure en cap altre lloc, a quatre mans. I no paro d'escriure, la veritat és que sempre tinc un munt de projectes.
Aquests relats en solitari, també?
Sí, els relats en solitari, sí, sí.
I li has agafat el gustillo?
El solitari. A mi m'agrada moltíssim col·laborar amb altra gent i amb altres artistes. És una cosa que em sembla... des de joveneta ho he fet, sempre a casa érem molt creatius, per tant, estic avasada. I és veritat que no és una cosa que es fa, però no es fa moltíssim, perquè suposo que a la gent li costa el millor d'encaixar, però per mi és molt motivador. Ara, sola també. Jo com que haig d'ocupar molt l'espai perquè sóc hiperactiva, doncs sola, acompanyada, com sigui, jo, la qüestió és crear.
Com que és la primera novel·la en solitari, t'has sentit una mica sola escrivint-la?
No. La solitud també em sembla bé. Sí. És interessant, vull dir, a la vegada que t'estava dient que és interessant treballar amb altra gent perquè, no, perquè es creen unes dinàmiques molt interessants i és més divertit. Crear sola, bé, em permet de que el teu fil que vas traçant no es vegi trencat, diguéssim, per una altra persona. Per tant, vas fent el teu petit món, diguéssim, vas creant el teu món, i això és una passada.
I t'ho pregunto també a la inversa, que és el que entenia que em deies abans, quan heu escrit, vaja, quatre mans, intueixo que col·laboreu perquè aquella col·laboració precisament enriqueix la història.
Sí, 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 i perquè és un joc creatiu, i la gràcia és... És això, que a tu t'afecti el que escriu l'altre i que l'altre t'influeixi a tu també.
Marta Bustems, has publicat aquest Endins per Pagès Editors, presentat ja, el trobem a totes les llibreries, eh?
Sí, en principi.
No, en principi no, el trobem a totes les llibreries. Ha estat un plaer parlar avui amb tu.
Moltes gràcies a tu per convidar-me. Pendant la nuit, yeah.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, doncs nosaltres que ho anem deixant aquí, aparquem la caravana, això sí, fins demà a les 3 de la tarda que ens hi tornem a posar. De moment, us deixem ja amb Ignasi Miranda, el seu Sense Distància, tota l'actualitat social religiosa, després que arriba la missa, com sempre, des de la Catedral de Barcelona, i a les 8, Rafa Sanahuja amb el seu Camins, com sempre, nosaltres, com dèiem, a partir de les 3, demà dijous, ens hi tornem a posar. Que vagi molt bé la tarda, adeu-siau.